Un cafè a la plaça.
Hola, bona tarda, Sant Feliu. Aquí estem en un programa més. Aquest és el darrer de la temporada. Estem una mica tristos perquè ens acomiadem fins a la propera, si tot va bé. I bueno, estem aquí tot l'equip avui amb la Laura López. Bona tarda, Laura.
Hola.
Ja s'ha acabat els exàmens, quasi licenciada.
Ja, soy libre, com un pajarillo.
Bueno, enhorabona i ara preparar les sopos per la ONU.
Sí.
Que sigui lleu. Xesco Mariscal, bona tarda.
Bé.
Què tal?
Molt bé.
Tot bé?
Canyot.
Me n'alegro. Adam Christopher, el hombre de gris, bona tarda.
Muy buenas tardes.
Avui vas de carbassa, per això.
Sí, hoy ya de gris poco.
Sí, perquè...
el veranito...
Clar. Això està clar.
Claro, claro.
A la Judit Peric, amb tots nosaltres. Bona tarda, Judit, què tal?
Hola, molt bé.
A les tecles, a la caixa de música, el Luis Santiago. Bona tarda, Luis.
Hola, bona tarda.
I avui tenim de convidat especial amb nosaltres per l'Espai Leonès el Xavier Vázquez, el baixista i veu escrimo dels Banshees Downfall. Bona tarda, Xavi.
Hola, bona tarda.
No ens dius bona tarda.
Ando, ando.
Oh, això ha sigut...
Bona tarda.
Oi, fantàstic. Bé, doncs, pues en honor al nostre convidat d'avui que fa una música així una mica tirant a punk, anem a escoltar en primer lloc una cançó de Rage Against the Machine que es diu Killing in the Name of, i fa alguna cosa així com... Never do what they told ya.
Forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Now you do what they told ya. 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 Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. You do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under control. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Justified, those who died, for wearing the badge, they get drunk and white, those who died,
tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker!
¡Leone!
I aquesta tarda en l'Espai Leones tenim com he dit amb nosaltres el Xavi Vázquez. Bona tarda.
Molt bona tarda.
De nou. Com estàs? Estàs a gust? Estàs bé? Tens calor?
Sí.
Bueno, bé, no? Bé. Bueno.
Encara doncs... no ha començat a fer calor fort,
no,
però bueno,
ja,
se
ja,
suporta.
Ja aviat està apuntant ja maneres, eh?
Però sí, sí.
Doncs, bueno, equip, ja ho sabeu, el Xavier és el baixista i cantant Screamo del grup Baixis Downfall. Tothom el coneixeu ja, no? Els Baixis?
No. Sí.
Tu no
gaire. He escuchado mucho hablar, sí. Però no he tenido el placer aún.
Exactamente.
Doncs serà qüestió en algun concert. Al juliol fan un parell de concerts, ja ens els anunciaran, ja ho direm per la nostra pàgina del Facebook perquè tothom ho sàpiga i pugueu anar. I bé, es tracta d'un grup de rock, de punk... Aviam, Xavi, explica'ns-ho tu. Aviam.
Nosaltres ens definim com un grup de post-hardcore. Uh-huh. Barregem línies melòdiques amb screamo, que són crits, guitarres amb ritmes bastant ràpids com el punk, i amb melodies de guitarra i acords més senzills com fan el pop, i per tant serà una barreja entre pop-punk, rock-punk, i bueno, ens englobem amb el post-hardcore, que se'n diu.
Molt bé, jo, sí, bueno, a banda del trash, quasi tot ho toqueu, perquè jo he sentit, més o menys per tot el que he sentit vostre, ja... En fi, diferent... N'hi ha un estil força definit, però tot i així les cançons no tens la impressió d'estar sentint sempre el mateix, que és el que passa amb molts grups.
Clar, vull dir, ens agrada molt aquest estil, el post-hardcore, perquè dona molta llibertat a l'hora de crear les cançons que volem fer. Ara volem fer una C més melòdica, més maca, més sensible, i després volem fer una A de crits, de ràbia, etc. I això, per exemple, en cançons de l'estil punk, que seria... Les cançons normalment són tocar, 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 les bateries molt ràpides, la guitarra està... Tac, 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 i no hi ha quasi diferència amb moltes cançons. En canvi, en el post-hardcore ens permet abarcar molta cosa. Hi ha molts grups que barregen, inclús electrònica, barregen guitarres elèctriques amb electrònica, i tot està dins del mateix post-hardcore. Després hi ha diferents rames, però bueno, dona molta possibilitat de crear coses diferents. I el que importa és que com a grup sempre tinguis un so teu, per molt que puguis fer moltes coses diferents, de ara guitarres, molt estrients, ara melòdic, ara no sé què, el que compta és que tu que donis un so que diguis que aquesta que cançó és de Banshees, o aquesta també, saps?
El que em passa a mi amb Maiden, jo sento tres acords i
ja saps,
són ells. Doncs sí, és veritat, suposo que és una cosa que es aconsegueix quan ja portes molt de temps tocant i fent música, però si ja tens clar cap on vas, és molt més difícil, molt més fàcil arribar que no pas si vas donant palos de ciego, està clar. I vosaltres a més teniu la característica del tema de les veus, l'Elias i tu teniu dos veus molt diferents. Absolutament diferent, sou com los pecos, mejorándolo, pues, com Andy Lucas. Aviam, l'Elias té una veu molt més aguda, molt més suau, molt més fina, i el Xavier pues, una veu més greu i més molt profunda, així com el Padrino, que parezca un accidente, no sé, algo així. I aleshores les dues veus combinades queden molt bé, i a més també dona joc per fer el que dius de fer una cançó més melòdica si, quan està cantant l'Elias, i llavors quan entres tu la cosa canvia bastant en general. Uh-huh. I també tenia una cosa bona, i és que pel que veig, per lo menys fins ara, perquè porteu
un any
bueno, i pico,
l'agost farà un any que vam fer el primer concert, que el vam fer al centre cívic en el casal de joves, ens van dir per tocar, portàvem 3 o 4 mesos junts, i vam dir, bueno, tenim bastantes cançons, anem a tocar, i a veure què surt.
Perfecte.
I amb aquest any hem fet 10 concerts més els 3 que farem aquest mes. Haurem fet en un any 13 concerts. No està malament per ser el primer any que ho fem.
No, està, no, vamos, està molt bé. I a més teniu una altra cosa molt bona, que és que teniu una molt bona relació entre vosaltres.
Sí, això hem tingut molta sort amb l'Elies quan vam començar, perquè va començar l'estiu fa un any, que vam, bueno, fa 2 anys ara, que vam dir amb l'Elies, vam anar de vacances a un càmping on anava jo de petit, amb altres amics, i estàvem a la platja i dir, oye, ens agrada el mateix estil de música i mai hem provat de fer un grup junts, sempre hem estat sempre en l'escola de música de Sant Feliu, sempre hem coincidit i tal, i mai havíem tocat junts en un grup nostre, en combos i coses d'aquestes sí, però i vam dir, ens agrada el mateix, per què no provem de fer alguna cosa? I al principi vam començar a tocar els dos sols en el buc d'aquí sota. I vam tindre molta sort, d'això venia, de trobar tant el Jara com l'Adri, sí, que són dos tios de puta mare.
Sí, són bastant més joves que vosaltres.
Exacte, 18 ara els dos, perquè va fer anys, fa un mes. I això, vam tindre molta sort, ens portem de perfecte. I som molt bons, els hi dona molt bé, tant sí, una bateria com l'altra la guitarra.
És cert, tot i que fem una mica de menys a tu a la guitarra, perquè tu has estudiat guitarra tota la vida,
sí,
i ara et veiem en el baix i diem, sí, algun punteo de vez en cuando, no?
Algun dia potser ho faré algo, en algun directe, potser acabem de guitarres i faré algun solo jo o algo.
Com en Jared Leto, aquí que em vas passar que feia primer l'acústica i després l'agafava l'elèctrica i tal, doncs tu podries fer el mateix, tires el baix i comences a tocar.
L'únic que jo vaig deixar la guitarra de costat perquè com l'Elias tocava la part rítmica, i jo sí tenia que fer de solista i escrimo a la vegada, cantar i tocar puntejats a la vegada era una mica... i em patava el cap i bueno, per això em vaig ficar al baix, que és més rítmic, i ja està.
Doncs molt bé, i bueno, nosaltres, no sé, tu has vingut aquí a parlar amb nosaltres aquí normalment convidem a gent a parlar de literatura, però no de literatura així com aquí que diu de Shakespeare, i bueno, que si t'agrada Shakespeare està molt bé, però vull dir, venim a parlar en general de literatura. Igual hi ha gent que li agrada en Brown, com hi ha gent que li agrada el Crepúsculo.
No.
No, aquí Crepúsculo está prohibido.
No,
bueno,
me encanta Crepúsculo.
Yo, bueno, yo
Crepúsculo,
no.
Crepúsculo, 50 sombras, todas estas cosas no. No es literatura realmente.
Que conste que lo he leído todo, pero no.
Jo dic una cosa, jo no discrimino a ningú, jo tinc el meu gust, tinc les meves opinions sobre Crepúsculo i sobre 50 sombres, però si un llibre li serveix a una persona per acostar-se a la literatura, sigui el llibre que sigui, a mi ja m'està bé.
¿Vale?
Un llibre que faci que una persona trobi una veta de la que tirar i després a partir d'aquí arribi a la bona literatura, a mi, per mi és fantàstic. Aleshores,
no vetamos a nadie.
Tu creus que això passa?
I tant, que passa.
Sí, sí que passa.
Sí? Que passa. Sí, sí. Mira, jo tinc una amiga d'aquí del poble que va començar llegint una mena de literatura que li agradava, de la diguéssim, de la barata, de la comercial, i jo li vaig dir, t'agrada això? Doncs mira, té allò. I li vaig donar un altre llibre més antic, més bo, del mateix gènere, i em va dir, oh!
Bueno,
però ella se l'acercaste tu.
A mi també m'ha passat. Ella
per su propio pie.
Però ella va començar amb un llibre comercial, claro, d'aquest gènere.
Claro.
I ella no era lectora, i va descobrir mitjançant això que li agradava aquest gènere, i llavors jo li vaig dir, vale, pues tira per aquí. I llavors ella va dir, ostres, sí. Vull dir, un TVO, un manga,
sí, sí, sí,
et serveix per començar a llegir, aleshores sempre trobaràs un llibre que t'agradi. Xavi, i tu què? Quin... Explica'ns, m'estaves parlant fa un moment d'un sí, llibre que t'havia agradat molt?
Sí, perquè jo no sóc molt de llegir. Des de que vaig començar a enganxar-me a sèries no he llegit gaire cosa, però...
Bueno, però el meu t'ho has llegit tot, eh?
Sí, el teu m'ho he llegit molt, i molt de gust, a més, vull dir, m'agrada molt. I estava pensant a veure quins són els llibres que més m'han agradat i tal, i m'ha vingut al cap un de, que és l'únic que m'alegro d'aquests llibres, que en el col·le aquestes coses sempre fan llegir. És l'únic que m'ha alegrat de que em fessin llegir, que és El Juego de Ender. I el tipus aquest de ciència-ficció i tal són els que més m'agraden. I pues, això, no sé, bueno, a partir de que vaig llegir aquest em vaig comprar el segon llibre, i altres llibres he anat llegint d'aquest estil, igual que també entres al món aquest de literatura, en els llibres i tal, per llegir alguna més comercial també, les pel·lícules ajuden. Per exemple, fa un o dos anys, no me'n recordo ben bé, vaig anar a veure al cine Maze Runner, el corredor del laberinto,
sí.
I em va agradar la pel·lícula, em vaig comprar el llibre, em va agradar encara més el llibre, i em vaig comprar els altres dos llibres, i em va agradar molt els tres llibres. I és això, no sé.
Sí, doncs parlava abans això del Juego de Ender i de
que està la pel·lícula també.
Sí, que jo volia preguntar-li a la Laura si la pel·lícula aquesta del Juego de Ender, tu l'has vist?
Jo he vist la peli, el llibre crec que no l'he leído.
Pues era perquè parlava amb el Xavi que no me'n recordava de qui era el protagonista, sortia algun actor famós i sé que la pel·lícula és bastant recent dintre de...
Sí, però bueno...
Potser té 3 o 4 anys,
sí,
no gaire més. Bueno, jo me'n recordo...
L'actor era guapo.
D'això se'n recorda.
L'actor era guapo, la pel·lícula ja no sé de què.
Con eso la pel·lícula ya vale, no la echamos para adelante, es guapo, sí, venga, para adelante.
A ver... Las cosas como son, ojos van a lo que van. Entonces,
sí,
pero no sé el nombre del actor.
Però bueno, com a mínim és el que deia el Xavier, que a vegades veus una pel·lícula, et crida l'atenció i d'aquí vas al llibre. Mm-hmm. Normalment, sempre, bueno, ja ho hem parlat més d'un cop en aquesta secció, que a vegades veus una pel·lícula i llegeixes un llibre, la pel·lícula et decep, però sempre perquè tu t'has muntat la teva pròpia pel·lícula, sí. I el director la seva, i llavors tu veus la pel·lícula que s'ha muntat ell,
claro.
I com que no és la mateixa que la teva, pues et decep a tu. Però sí que s'han fet bones feines. Xavi, algunes vegades amb altres convidats hem parlat d'això i hem parlat del Nombre de la Rosa, per exemple, com una bona realització de pel·lícula sobre un llibre, o Harry Potter, inclús, que també es va anar fent sobre la marxa les pel·lícules mentre que ella anava escrivint els llibres, i això han sigut bones feines. No tinc dades del Juego de Ender, però les buscarem, perquè a lo millor pot estar bé. Jo no m'he llegit tampoc aquest llibre, la política ficció i la ciència ficció. M'agrada veure-les en el cine, però no m'agrada gaire llegir-les. Però sí que em vaig llegir La Guerra de les Galàxies. No sé si...
Hòstia, no.
Me la vaig llegir. És infumable, ja us ho dic.
Vete a echar la siesta, va.
No. Però que los libros de... Los que vienen después de la...
No.
De las tres últimas.
No. Jo, això fa molts anys, i era el llibre de la quarta pel·lícula, diguem.
Ah, vale.
La primera autèntica... Bueno, com es diu? L'Estrella de la Muerte, no? Espera... com es diu la primera pel·lícula de La Guerra de les Galàxies?
Jo la Guerra de Fantasma?
No.
No, esa és la primera de l'episodi 1.
Jo dic la de l'Estrella de la Muerte.
L'episodi 4, sí.
Sí, bueno, aquesta, da igual, sí. Ja sabeu de qui no us parlo. Sí. Doncs el llibre era sobre aquesta pel·lícula. I bueno, me'l vaig llegir perquè m'agradava molt la pel·lícula, però la veritat és que és infumable. És molt millor les pel·lícules. I bueno, no sé, algun altre llibre que ens volguessis parlar, que
bueno, abans com estàvem parlant de mangas i tal, jo sí, últimament sí he llegit Death Note, que em vas enganxar tu.
És que és
vaig llegir sencer, o també Yu Yu Hakusho, que en aquest va ser el cas de primer vaig veure l'anime i després em va agradar molt l'anime, me'l vaig gravar amb casets aquella, com es diguin, que encara anava jo quan feien Yu Yu Hakusho, i me'l vaig mirar i em vaig comprar els còmics i me'ls he llegit, no sé quants cops, m'encanta.
L'heu vist, Yu Hakusho?
Sí.
Bueno,
va ser el primer anime que jo vaig veure.
Sí, no, ja me'n recordo. A mi també m'ha... La sèrie potser una mica gratuïtament violenta, però m'agraden molt les cançons. Els openings i les endings d'aquesta sèrie m'agradaven molt. N'hi ha algunes que me les he...
Un poco absurda, perquè el tio disparava rayos, no? Con la mano.
Amb un dit.
Ray Gun.
Sí, la Ray Gun, sí.
No, però era...
Es porque canalizaba el poder espiritual en el dedo.
Sí, tú búscale la...
Estamos entrando en territorio friki. O sea, yo os aviso, ¿vale?
Alerta friki, alerta friki.
Estamos entrando en territorio friki.
Doncs, bé, jo també m'agrada molt Death Note, i sí, aquí tenim un espai de tant en tant que fem...
Sí, aquí lo hemos visto todos, Death Note, me parece.
Sí,
per culpa meva, Xavi.
Visto o leído?
Visto y leído. No sé si saps que hi ha la pel·lícula.
Jo vaig intentar mirar...
No. La pel·li sí que és infumable.
Pues...
Las dos que hay.
Madre mía.
A mi l'escena quan mora L em va fer plorar. És que aquest noi ho va fer molt bé, el que feia de L. A mi em va agradar.
Sí, però...
El de L sí, però... No.
Bueno, vale, d'acord. Estas
películas de bajos en presupuesto japonesas son...
A veure, el que està clar és que el manga és molt bo. Ho hem recomanat moltes vegades, si ho tornem a fer ara que ve l'estiu i heu de llegir, doncs Death Note, de veritat que és un manga molt maco. I doncs bé, doncs anem a acomiadar aquesta secció de Leones per avui. I com no, doncs amb una cançó... Bueno, Xavier, ja saps que els baixis esteu convidadíssims al nostre programa i quan vulgueu podeu venir.
Pròxima temporada, quan tinguem alguna cosa gravat, ja vindrem i tocarem algun...
Si veniu a tocar en directe, la bateria no sé si cabrà, però la resta de coses...
Un acústic.
Doncs anem a posar una cançó, anem a escoltar una cançó dels Banshees Downfall que es diu Let Us Sing.
¡Melón con jabón!
¿Qué me pasó?
I avui a Melón con Japón tenim una, bueno, un homenatge una mica especial. Ja vam parlar l'altre dia de que havia hagut algunes baixes, desgraciades baixes, en el món Digimon. No estem parlant de que s'hagin mort els Digimon.
Pobrecito.
Pobrecitos Digimon.
No les deixem ningú mal, eh?
No, però sí que és cert i poca broma, que sí que s'han mort un parell de persones relacionades amb el món Digimon. Koji Wada, el cantant japonès que va cantar diverses de les cançons de Digimon, i Yuko Mizutani, la seiyuu o dobladora que li va posar la veu al personatge de Sora Takenouchi a la primera i la segona saga de l'anime. Tots dos van morir de càncer i llavors la Judith Perich i l'Adam Christopher ens han volgut fer aquí un petit
homenatge,
fent un homenatge i parlant-nos una mica d'aquesta sèrie que
un homenatge
tingut...
a los caídos.
Mira,
hombre, no lo digas así tampoco.
No pues, que queda en tiempo de lecciones esto, no. Molt malament, los caídos. Bueno, un homenatge a aquests artistes que han mort desgraciadament prematurament i bueno, pues ens parlarà una mica d'aquesta sèrie que ha sigut molt popular, potser gairebé igual que els Pokémon o quasi.
Bueno, de eso hablaremos ahora.
Eso es muy relativo.
Por ahí
alguien
niega,
por ahí alguien dice que va a ser que no.
Estic dient popular, no que agradi més o menys. A mi
m'agrada
més
Pokémon.
Però
tanto como los Pokémon. És mucho más popular Pokémon.
A ver, explica Judith, aviam, què ens has portat sobre Digimon.
A ver, el anime de la franquicia Digimon empezó a darse en Fuji TV en 1999. Y al principio era Digimon Adventures, pero de ahí le fueron saliendo más temporadas y sagas. Y las dos primeras siguen una historia continua. Pero a partir de ahí todas las sagas que vienen más adelante pues siguen historias diferentes que no tienen que ver con la original, la de las dos primeras, pero que tienen, o sea, que están basadas en el concepto
en mateixos,
Digimon.
En els Digimon. Com passa amb Bola de Drac, no? Una temporada de història i després ja tots són tortes, no?
No exactamente.
No, home, ja, però
no
bueno,
salen
era
los mismos personajes.
Ni el mismo mundo. De hecho, es un mundo alternativo.
Adam, no te indignes. Continúa. A ver, las temporadas de Digimon que han salido, sin contar las dos primeras de Digimon Adventures, de las que les voy a dar más importancia aquí, pues para citarlas, la tercera que salió fue Digimon Tamers, que es que los protagonistas son unos niños elegidos que con sus compañeros Digimon tienen que enfrentarse contra Digimon salvajes que pretenden atacar el mundo real, ¿vale? Y tienen que enfrentarse estos Digimon salvajes para impedirlo, y además también a una misteriosa organización malvada y secreta.
Como Spectra, del 007.
James Bond.
Més o menys. Después salió una cuarta, Digimon Frontier, donde unos nuevos niños elegidos van al mundo digital y también tienen que salvar el Digimundo, pero esta vez ellos mismos son los que se transforman en Digimon con el poder de los espíritus digitales. Uh-huh. No tienen compañeros Digimon. Uh-huh. Ellos mismos son los Digimon aquí.
¿Y quiénes son las millas de estas temporadas?
No te sabría decir ninguna que me haya gustado más que las primeras. Mm. Porque a partir de Digimon Tamers, como las historias cambian tanto y ya no siguen la trama original, pues hay gente que les gusta, pero a mí personalmente no mucho. También sacaron Digimon Savers, que esta me gusta menos, pero...
Todavía menos.
Menos
cap abaix, ¿no?
Tiene sus seguidores. Los protagonistas forman parte de una organización llamada Dutch, que es la única en todo el mundo que conoce la existencia de los Digimon. Y después de varias batallas, estos protagonistas van a ir al Digimundo también para salvarlo con sus compañeros Digimon.
Vamos, que para salvar el mundo no quedará.
Madre mía. Todas son de salvar el mundo, o el real o el mundo Digimon. Sí,
pero yo tengo una pregunta, ¿los protagonistas van cambiando?
Sí, en cada...
Vale, iba a decir, porque ya tienen 80 años.
En cada una de estas temporadas salen diferentes protagonistas, no son nunca los mismos.
No, pero no es que no solo sean nunca los mismos, es que en cada temporada la historia es diferente hasta tal punto que el Digimundo es diferente. O sea, digamos que cada temporada es como un multiverso, es como un universo paralelo.
Al mundo de la física cuántica aquí, ¿no?
Sí, que eso
entra. Todo lo que se puede dar se da y ya verás aquí.
Mira, para que me entiendas, es como si cada temporada fuera una serie diferente, pero que solo tiene en común el concepto de Digimon.
Vale.
Sí. Aún hay dos más, X Cross Wars y Digimon X Cross Wars Hunters. Estas dos sí que siguen entre ellas. También tienen que ir al Digimundo a salvarlo, pero en X Cross Wars las digievoluciones son distintas. En lugar de que uno evoluciona a uno superior, se fusionan entre ellos los Digimon. Así pueden evolucionar.
Madre mía.
Qué
imaginación, digo.
Al anime es dona mola el tema de las transformaciones,
de
la fusión, encanta, ¿no?
Sí.
Tensas Digimon, tensas Pokémon,
En Pokémon han empezado a fusionarse. O sea, empezaron a fusionarse, creo, también. Sueltan rumores por ahí de que se van a fusionar.
Anda.
En los videojuegos de Pokémon.
De hecho, en el último juego de Pokémon aparece el concepto de evolución instantánea, como en Digimon, que evolucionan y después vuelven a un estado anterior.
¿Pero los Digimon también salen de una Pokéball?
No,
los Digimon van a tu ladito.
Sí, son
como
animales.
Mascotitas.
Sí.
Es que son encerrados en una Pokémon.
Entonces me gusta.
¿Mueren o se desmayan?
Los Digimon
cuando mueren se renacen en la isla File y renacen.
Vuelven a aparecer en forma de huevos y vuelven a nacer de su propio huevo.
Es como el Fénix.
A no ser que un enemigo te mate y absorba tus datos. Si un enemigo mata a otro Digimon, absorbe sus datos y se vuelve más fuerte.
Como el Kirby, que absorbe...
Sí.
Vale. Es para pillar-ho, porque
esto es muy difícil para mí.
Bueno,
a mí no, els Digimon no es que m'agradin molt, però entenc que han tingut moltíssima transcendència.
Estas son las diferentes sagas de Digimon que han ido apareciendo. Han anunciado que va a salir una nueva llamada Digimon Universe. Y bueno, también decir que hace poco han sacado otra, Digimon Adventure 3, que esta sí que sigue la historia de las dos primeras, que son las buenas. Son los mismos personajes que salían en Digimon Adventures, las originales, solo que ahora ya son más mayorcitos. Son adolescentes ya mayores y tienen que volver al Digimundo para salvarlo. Bueno. Pero son los protagonistas de las primeras.
O sigui que resumeix en una sèrie de gent que ha de salvar un món, uns i d'altres. Y llavors, Adam, ens volies parlar de...
Sí, yo voy a comentar cómo comenzó todo esto, porque vosotros decís que Pokémon gusta más y tal, pero en Japón realmente no fue así. Realmente cuando salió Digimon, ¿vale? En la década de los 90, en el 98, un año antes de que saliese el anime, se comercializó una mascota virtual como un Tamagotchi, ¿vale? Ahí es donde empezó Digimon, como un Tamagotchi, que se llamaba Virtual Pet, V-Pet, y... La popularidad en Japón aumentó justo ahí. O sea, empezó Digimon a sacar merchandising, gorras, camisetas, videojuegos. Que el videojuego no es igual que Pokémon, porque Pokémon sigue siendo el líder del género, ¿vale? Porque Pokémon inventó un género. Y este género se han ido sumando varias franquicias más. Digimon cuando se sumó alcanzó mucha fama, pero no llegó a tener la popularidad de Pokémon. Pero en el videojuego, en la serie, sí. La saga Digimon ocupó en una encuesta realizada en la televisión de Asahi en el 2006 el puesto número 54 de entre los 100 mejores animes de la historia. Y se sigue manteniendo. Desde el 2006 se sigue manteniendo con el puesto 54 como uno de los mejores... Anime. Animes de toda la historia. La saga primera, el Adventure 0.
Però en quin gènere la classifiquen? Perquè no és shonen, és shoujo.
Jo la classificaria en shonen.
Shonen, sí.
Shonen. Però per nens, vull dir...
Bueno, para niños. Para niños realmente la serie no era tanto.
Para niños japoneses. Aviam, un nen espanyol es trauma amb això. Jo em traumo també. Però els nens japonesos tenen un altre...
Però no és exactament Kodomo, és más shonen.
Sí.
Sí. Sí, els Kodomo serien els...
Per nens petits.
Sí, ho expliquem.
Como Doraemon.
Sí, como Doraemon o
Pero
como
bueno,
Keroro.
Aquí pecamos mucho sí. de eso porque aquí traemos series grandes, series para mayores y las ponemos en horario infantil realmente, sí. como Shin-chan sí. o como Dragon Ball, que son series para adultos y las traemos y las ponemos en horario infantil.
A mí me agrada Shin-chan.
Pues Shin-chan no es para niños.
No, pero es muy bueno.
Y aquí lo tratamos como que es para niños, ¿no? Realmente Digimon... con 01 y 02, las sagas después son un poco infantiles, pero 01 y 02 sí que trata temas que son muy complejos, que realmente un niño no entiende, ¿eh? Porque trata temas cuánticos, temas de viajes espaciales, temporales y cosas muy, muy hardcore que dice...
Pero conscientemente.
No, claro, que las tratan conscientemente. O sea, que te lo explican y te lo dejan intuir. Que un niño lo ve y ve Digimon
ve
luchando,
bichito,
ve
el bichito.
Claro, pero después te pones a relacionar cosas y tal y dices, coño.
Sí, perquè jo per lo que he vist, sí, no, i a banda que, bueno, que quan per certs passadissos que van i certs camins que hi ha parets invisibles digitals i ara han de fer programacions per poder obrir camins, sí que jo crec que s'ha de dominar una mica la tècnica, sí, per entendre bé aquesta sèrie. A mi sempre me va donar una mica mal rotllito aquesta sèrie. I no sabia per què, potser per això que dius, Adam.
Sí, perquè no estava orientada per a un públic infantil realment, estava orientada per a un públic juvenil. Que entendieras, como son como las películas de Pixar, que realmente un niño las disfruta, las ve y las disfruta, pero un adulto también las mira con un doble sentido,
sí.
¿no?
Sí.
Pues este es el mismo caso. Volviendo al tema de la franquicia, ¿vale?
¿Al videojuego que tenía Nintendo? O...
No, el videojuego, el primero que sacaron fue para PlayStation, Digimon World, que se llamó, y tuvo muchísimo éxito. ¿Vale? Pero no tanto como Pokémon. O sea, Pokémon arrasa. Pokémon es el indiscutible campeón de la saga, de todo el género. Pero ya te digo, cuando salió Digimon, hay que entender un poco el panorama como estaba, porque era en los años 90, Pokémon hacía 10 años que había salido y llevaba 10 años con el mismo juego, que era el rojo y el azul de toda la vida, y no sacaban nada. Estaban esperándose a que sacasen el plata y el oro. Y entonces, pues, aprovecharon algunas franquicias para meterse por ahí. Y entonces ahí fue porque nació...
Y es lo que té el llibre mercat, que llavors la competència, o sigui, al aparèixer aquesta competència, Pokémon es va posar una mica les piles i va continuar fent.
Hombre, que sí, se puso las pilas.
Per això.
Vaya.
I, bueno, teniu alguna cosa més afegida de tot això?
A ver, yo quería decir que... Como esta sección es homenaje a los que a Koji Wada y a Yuko Mizutani que tuvieron tanta importancia en las primeras series, pues querría decir que en las primeras de Digimon Adventures Koji Wada cantó la opening, ¿vale? La opening Butterfly, famosa, es la opening de la primera de Digimon Adventures. Y ha cantado otras, como el tema de cuando digievolucionan.
Sí, el que están escuchando.
Sí, el que se está escuchando de fondo. También lo canta él. Es un tema que ha cautivado el corazón de muchos niños. Incluido el tuyo, por lo que veo.
Sí,
me encanta esta canción. Y yo con Mizutani le ponía la voz a una de los protagonistas de la primera de Digimon Adventures y que también aparece en la segunda, que es Sora Takenouchi, una de los niños elegidos, que es la que tiene el emblema del amor o del afecto. Su compañero Digimon es Billomon, muchas la recordarán por un pajarito Billomon. Rosa que iba pegando saltitos.
Sí, sí, sí. I jo me'n recordo molt del Patamon, perquè digievolucionava Laura en Angemon, que era un tio boníssim, però impressionant.
O sea, de un bicharraco a un tio bueno.
Sí,
era
una cosa rodona de color carbassa.
Un cerdito i evolucionava.
A un home estupendo, amb una melena rosa allà a tope quadrado. I llavors n'hi havia un altre que era Gatomon, si no m'equivoco, que digievolucionava
Angemon, que era
una senyora
femenina de Angemon, una superàngel buenísima.
Bien puesta. Sí, llavors, bueno,
con sus atributos bien colocados.
Cuánta imaginación hay por ahí suelta, de verdad.
Bueno, eso me ha recordado lo de Ranma, del cerdito, ¿no?
Ah, sí, sí, que cuando es mullaba...
Volaba eso.
Lo de Ranma, que a mi germà també li agradava.
Ranma, una sèrie en la que si se mojaban con agua a una cierta temperatura se transformaban en otra cosa.
Canviaven de sexo. El Ranma es convertia en dona.
Sí. Y había claro, un personaje que si se mojaba se transformaba en un cerdito negro.
Sí.
I un altre en un panda.
El Ryoga.
Sí. El Ryoga,
era,
sí.
Era, no, era una sèrie molt tronada, però era divertida, feia bastanta gràcia.
No tinc ni idea. Jo con Heidi era feliç. Jo con Heidi i Marco...
I a ver, la ending de la primera de Digimon Adventures la cantó una gran ídolo japonesa que yo admiro mucho, que es Ai Maeda, que cuando se hizo la serie debía tener 13 años, más o menos, o un poco menos. Y también le ponía la voz a Mimi Tachikawa, otro personaje de la serie. Y cantaba su ending, que es I Wish.
¿Y qué pasa amb l'I Wish avui? ¿Anem a escoltar-lo?
Sí.
Avui sentirem, avui ens heu portat, la Judit ens ha portat i l'Adam, bueno, de la mà del Luis, que ara ens la farà sentir. I ara, si us vam a cantar, tenim avui una cançó molt especial, que és aquest I Wish, però... interpretat per la nostra col·laboradora Judit, i esperem que us agradi i que ens poseu en el nostra pàgina d'Un Cafè a la Plaça si us agrada realment. Doncs, Lluís, quan vulguis, anem a sentir aquest nou espai. Sus vamos a cantar.
I ara...
Sus vamos a cantar!
Japonés!
En japonés?
¡Janeiro!
¡Samba de Janeiro!
Bé, no sé si sabeu que en aquest darrer programa hem de fer una mica de menció, perquè en l'espai més Rio de Janeiro, perquè resulta que ara seran els Jocs Olímpics a Rio de Janeiro!
Rio!
I per això avui hem buscat algunes notícies olímpiques, que vais a flipar.
A ver.
O sigui, us quedareu al·lucinats. Me les ha trobat la Judit aquest matí i hem vist algunes anècdotes olímpiques. En els Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904, l'atleta Fred Lords va establir un rècord increïble a les proves d'atletisme i després es va descobrir que havia fet part del recorregut en cotxe.
Claro.
Però ja ni la veiem també en el cotxe.
A més, el 1904, un cotxe que és de manivela.
Però...
i ningú no era
cotxe. I se subió.
I bueno, el cotxe saludando por la ventana i a la peña.
I el, pringaos, stand down for what?
Bueno, era el mío. Doping d'aquella època, no?
A lo mejor tenía más mérito.
Era el dopaje d'aquella
si,
època.
Si el caso de hacer trampa, eh?
No, está claro.
I després tenim una altra curiositat. Als Jocs Olímpics d'Amsterdam de 1928, l'atleta alemana Hilde Schrader, bueno, sí.
Com ho sé?
Va guanyar les proves de natació perquè se li va trencar el banyador, li va quedar un pit a l'aire i li va donar tanta vergonya que va voler acabar lo abans possible.
Toma ya!
Va començar a nadar a tota velocitat.
Un Benigil de campeonato, eso, eh?
Sí, sí.
Per acabar ràpid i...
Mira, ara que hablábamos, ara que se hablaba del manga y eso, es cuando se hace natación en manga, que se va muy rápido, que vas sí. Que las piernas flotan, o sea, que están separadas del cuerpo, que no le ponen ni los hombros de los brazos ni sí. Las ingles, pues igual.
Una
ves a la mujer ahí.
con la teta fuera.
¿Qué pasa? ¿Es doping? No, no es doping, es tirantin. Después, als Jocs Olímpics de Berlín de 1936, Hitler volia demostrar la superioritat de la raça ària, ell con les seves coses que tenia, no?
Pobre
home, tan bajo ell.
Pobre home.
Tan bajo, con sus coses. Però, tot i que els atletes alemans van rebre moltes medalles, els seus plans es van veure frustrats perquè va tenir la mala sort que l'atleta més destacat de les Olimpiades va ser un americà que no sé si us sona, Jesse Owens.
Un poquito.
Un poquito, no? Jesse Owens va participar en aquelles Olimpiades de manera que no va haver-hi res a fer ni per part dels alemans ni per part de ningú altre. I després tenim un altre dels Jocs Olímpics de Londres de 1948. La gran estrella de les Olimpiades va ser Fanny Blanken-Cohen, que resulta que aquesta senyora era una mestressa de casa amb quatre fills i va guanyar quatre medalles, una per cada
una
nena.
Una per cada hijo.
La medalla a la mejor madre.
Però sí, mira. Hacia entrenamiento o algo, o sea, la atleta o...
Mira, no, no sé, però amb quatre fills, vull dir, és que tens, estàs perdona, en forma.
¿De qué ganó?
No, 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 no m'ho especifica aquí, però vamos...
Es que si es, a ver, si es carrera, tu cuenta que la zapatilla atrás del niño...
es para
entrenar. Correr con el niño para que no llegue tarde a clase.
Si es, si es curling, la escoba ya la lleva controlada, o sea...
Sí, sí, está...
Realmente, ser ama de casa te puede potenciar mucho para
guanyar una medalla d'or. Sí. Si te fixes, abans parlàvem de Xinxan, la mare de Xinxan podria guanyar olimpiades de bicicleta,
de
moltes coses, perquè aquesta dona porta un estrès de vida increïble. Sí. I després tenim...
Hombre, un estrès, es passa el dia fent la migdiada, però sí, porta una mica d'estrès.
També. Jo crec que lo de la bici ja l'anula para todo el día.
Sí, sí, perquè és que amb el cinxant de fill no m'estranya que després es passi el dia fent la becaina. Llavors, als Jocs Olímpics de París de 1990, l'equip de rem d'Holanda va guanyar amb un nen de 10 anys a la seva embarcació, perquè tenien excés de pes i aleshores varen fer fora un dels adults i varen ficar un nen de 10 anys allà remant.
Un nen de París.
Que, i va ser sí, un parisien que passava per allà. Tu, ve pa'cà! I el van posar a l'embarcació i aleshores aquest nen va ser la persona més jove en guanyar una medalla.
Però no era deportista el niño, no? No estava fent nada.
El va ficar a la barca perquè no...
O sigui, lo cogieron encara... porque sobrepasaban el peso.
Vale, però este niño no era nada. O sea, era no, una persona era un que andava por ahí que però, dijeron, tu, ven pa'cà.
El van apuntar a l'equip perquè, clar, tenia que estar apuntat a l'equip per poder participar, però, clar, va ser en el moment.
O sea, que li dieron la medalla al niño.
Exactament, se la van donar i per això és la persona més jove en
tenir una medalla. Ni siquiera era holandès,
¿por qué no me pasan estas cosas a mí?
Luego hicieron responsable al equipo de que el niño llegara tarde al colegio, claro.
Claro, pero bueno, amb una medalla... Es que no he podido venir antes, profe, porque tenía una medalla.
Está justificado.
Estaba remando, profe.
Está justificado.
No sé, jo recordo les medalles de la Nadia Comaneci de les Olimpiades de Múnich, que va guanyar moltíssimes en 14 anys, i aquesta sí que se les va guanyar ella, no li va donar
o aquelles de... Bueno, aquí hubo más polémica con las de Michael Phelps en Pekín.
Sí, bueno.
2008, que ganó 22 monedas, me parece. Monedas, medallas.
Medallas.
Mario. 22 medallas, me parece que ganó en las Olimpiadas y fue la vez que más medallas se.
Sí, pero después se han habido problemas.
Pero luego, sí, luego hubo temas de doping de por medio y demás, entonces no sé muy bien cómo acabó la cosa. Pero sí que es verdad que en su momento, claro, fue un. Un xoc para toda la gente.
Va arrasar a tothom. Jo dues coses per acabar això. En primer lloc reivindico molt el curling com a esport olímpic, això de tirar una pedra de 20 quilos i dos tios allà escombrant davant perquè corri. A mi em quedo hipnotitzada mirant la tele quan surt això. Mi hijo de las Olimpiadas, sí que ha hecho, pues barre con escoba. Davant una pedra de 20 quilos.
Yo tengo que admitir que el día de... El día
que sacó el deporte...
El que se lo inventó.
El día de Año Nuevo, que se hacen los saltos de invierno y eso, yo en mi casa es curling todos los años. Entonces ya es la fiesta del 1 de enero, el curling en mi casa.
Ya.
Yo que antes hemos hablado de Pekín 2008, recuerdo que en esas Olimpiadas estaba prohibido besarse. Cuando me enteré de eso me quedé muy loca.
¿Cómo que estaba prohibido besarse?
Sí.
Pues que no se permitía besarse.
Al público chinés... davant de les càmeres, pues no es podia a les grades i de més per si la captaven les càmeres. És un règim comunista, un règim bueno, molt tancat i és el que té les dictadures.
Que tuvieron, además, tuvieron problemes con el Comité Olímpico porque querían hacerlo el 8 del 8 del 2008. Querían que empezara porque el 8 era el número de la suerte.
De la sort.
Y hubo problemas con el comité porque decían que no, que querían empezarlo más tarde. Al final lo consiguieron, empezó el 8 del 8 del 2008 a las 8 de la tarde y 8 minutos.
Mare de Déu, pues mira, això no ho sabia, també és una anècdota.
Sí, sí.
Bé, hauríem d'abogar perquè fessin les Olimpiades de Corea del Nord i tots fliparien bastant, eh? Perquè
sí,
els petons de Xina es quedarien re al costat sí, del que podria formar aquell senyor,
bueno,
el Kim Jong-un.
Hubo otra cosa que sobrepasa lo de los besos en China, y es que no me acuerdo en qué Olimpiadas, hace ya muchos años, hubo un atleta de los países de esos de Israel,
de esos
los países
de
musulmanes,
de
por bueno, ahí. ¿Musulmanes o israelitas? Algún país musulmán
sí.
Que tras ganar la medalla de oro no le quiso dar la mano a la duquesa por ser una mujer.
Boom.
Turn down for what?
O sea, es
su cultura.
Es muy bestia.
Sí, pero la duquesa ya lo tenía claro porque
hubo un
le
año,
avisaron.
Hace 3 o 4 años se celebró el Mundial de fútbol femenino y tal. Y Irán quería participar con el velo.
O sea, juegan a fútbol
con el
velo,
con el velo integral, o sea,
el burka.
Con el burka.
No burka, pero hasta, o sea, esto que llevan hasta abajo, o sea, que se les
ve. Qué gracioso el burka con el número detrás.
Que se les ve la cara, es el, me parece que se llama hijab, que se les ve la cara, no hijab, hijab. Se les ve la cara, pero es una túnica que le llega hasta los pies.
Ya.
Entonces querían jugar con esto.
Home, pues claro, les estudien no, avantatge, no, perquè per córrer
claro,
amb aquella saia...
La FIFA se lo prohibió por completo porque decían, es posible que tengáis que alguna entrada o algo os tiren del velo
sí.
Y claro, se os pueda enganchar o podéis tener problemas.
Sí, es parillos.
Y aparte que para el cuerpo no es nada bueno, ya sudas. De
es una sauna eso, tío.
Claro, exacto. No participaron.
La FIFA tenia un autèntic motiu que era un altre, que era que es podien posar a jugar tots els jugadors masculins de la selecció amb aquell vestit, ningú sabia si eren dones o homes, sí. I llavors mira, guanyaven i au, no?
Claro, también. Pero no. Pero al final no jugaron. No. Dijeron
home,
que no,
es
que si no, bueno, que si no jugaban con
hi ha una reglamentació ni
pues
una
que
equipació que qui vulgui pues té que
si no juegan con su vestido, no hi ha forma.
Doncs no, mira, és lo que hay.
Ja.
Doncs bé, moltes gràcies. Amb aquestes reflexions, Luis, acabem el nostre espai.
Melón con Janeiro.
Estarem al cas.
Ai, va haver-ho matat.
Estarem al cas d'aquests Jocs Olímpics a veure si trobem alguna anècdota que puguem explicar a tornar a vacances. I anem a acomiadar el nostre programa amb una cançó del grup Avicii que es diu Waiting for Love. Moltes gràcies a tots i esperem que ens veiem. Laura, que tinguis un bon estiu.
Igualmente.
Xesco, bones vacances. Adam,
ai, que vaya bien.
Ens anem veient, no?
Sí.
Judit, que vagi molt bé.
Igualment.
Luis,
bon veran a tot el mateix, mundo. No?
Xavier, moltes gràcies per venir.
Merci a vosaltres per invitar.
Vinga, fins aviat. What is a will? There's a way kind of beautiful, and every night has a state so magical, and if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss so the bones of a miracle, for every dreamer a dream we're unstoppable with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday, guess I won't be coming to church on Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love. So come around.
so cynical. If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come.